Hora Mora d'Ebre. Adriana Monclús.
Les 12 i 28 minuts, el CER, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, va presentar aquest passat diumenge a García el número 28 de la seva revista Miscel·lània, dedicada al municipi de la Ribera d'Ebre. És un nou número que aprofundeix en aquest i d'altres municipis de la comarca a través de diferents aspectes d'interès i que també inclou, com ja ve sent habitual en els últims números de la Miscel·lània, el dossier temàtic del cicle de conferències sobre ibers i romans a l'Ebre, el que es va celebrar a l'any 2017. I per parlar sobre aquesta Miscel·lània número 28, avui ens acompanya en directe aquí als estudis de la ràdio el Gerard Mercader, cap de publicacions del CERE i també director de l'Arxiu Comarcal. Molt bon dia, Gerard.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Benvingut de nou per parlar d'aquest ampli treball que fa el CERE al llarg de l'any per treure al mercat aquesta publicació molt important, que es diu revista, però que té més de 300 pàgines. És tot un llibre.
Sí, 300 i escaig, i la veritat és que precisament una de les coses que deies és la que sempre ens agrada destacar, no?, que una publicació d'aquestes característiques realment exigeix una feina continuada al llarg d'un any i no et dona treva, perquè acabem un número i ara ja tenim sobre la taula molts dels continguts de la propera miscel·lània, i és l'única manera d'aconseguir un dels objectius que hem assolit els darrers anys, que és que la miscel·lània tingui una periodicitat anual i que entreguem una a l'any, o sigui que estem molt contents.
I de molta qualitat, a més amb uns treballs inèdits que toquen temes transcendentals al territori de diferents àmbits.
La veritat és que sí, que hem procurat diversificar al màxim, no?, les seccions. Ara, després, quan parlem, ja veureu que hi ha alguna secció nova que ha generat força interès, i realment és això, la vocació de la revista és ser una revista oberta a la recerca i als projectes que es fan a la Ribera d'Ebre, no cenyir-nos a cap temàtica concreta, sinó que donar joc a tothom que vulgui escriure. I bueno, no sé si hem assolit l'objectiu, però ja veus que com a mínim queden unes miscel·lànies voluminoses i amb uns treballs de molta qualitat.
I tant. Anem a parlar d'aquesta primera part, la que es dedica al municipi de García. Quins són els aspectes del municipi que hi trobarem i que es va presentar, recordem, el diumenge va ser, no?
Exacte,
a García.
Sí. Doncs sí, el dossier, bueno, deixa'm fer un incís, no? Una de les característiques històriques de la miscel·lània era que tenia un dossier d'articles sobre una població. Com molt bé has dit, en aquesta ocasió la dediquem a García, conté quatre articles. El primer, d'Aventura Castellvell, que ens parla de la toponímia de García al segle XVII. És un article on, a partir del llibre del Manifest de García del 1666, amb informació fiscal, econòmica, geogràfica i onomàstica, ens analitza els noms de lloc, l'origen, la localització i la classificació dels noms de García. Aquest seria el primer. A continuació, un treball d'una morenca, la Maite Cot, que ens presenta l'article Les col·laboracions d'Artur Cot a la revista La Foig. Deixa'm fer un apunt, això és un treball de beca del CERE més extens, que analitza tots els articles, o pretén recollir tots els articles de l'Artur Cot en publicacions periòdiques, que estan molt dispersos, però com que una de les principals publicacions on va col·laborar va ser La Foig de García, i ho va fer al llarg de 17 anys, li vam demanar a la Maite que ens avancés el treball, i el que fa és això, no?, contextualitzar els articles de l'Artur i relacionar-nos absolutament tots perquè la gent que busqui aquesta informació, doncs, la tingui al seu abast. Aquest seria el segon article.
Després se parla d'un altre personatge, també, no?
Sí, el següent article és d'un altre personatge, potser menys conegut,
sí,
en aquest
sí.
cas, que és el brigadista internacional Robert Bob Clark. Ho fa l'Octavi Marches, de García, que ens presenta l'article Bob Clark, un brigadista García. I és un article, això, que a partir d'un llibre autobiogràfic del brigadista en qüestió, doncs ressegueix els seus passos al llarg de la batalla de l'Ebre i en especial el seu pas per la població de García.
Molt interessant també, eh? Déu-n'hi-do, quins temes.
Sí, la veritat és que tots són força interessants i el darrer de García també ho és molt, va a càrrec del grup de recerca de García i l'article porta per nom de l'Església Vella a l'Església Nova.
Mm-hmm.
És un article on un estudi on a partir de la constatació de la destrucció de l'església antiga de García ens expliquen tot l'impàs fins a la construcció de la nova. Això vol dir que no tan sols ens parlen de com es construeix la nova església, sinó en el període on no n'hi va haver, pues explica els diferents llocs on es va desenvolupar el culte, quins van ser els mossens que van exercir a García, uh-huh. I finalment, doncs, tot el procés, no?, perquè García disposés de la seva nova església. Això serien els 4 articles sobre García.
Després, a part, com ens explicaves, Gerard, no?, i com coneixem ja els que anem seguint la miscel·lània, té un altre volum important que tracta diferents temes d'interès de la Ribera d'Ebre en general i del territori. Marqueu diferents blocs i em deies que n'hi ha un de nou enguany.
Sí, enguany n'hi ha un de nou, que és el de desenvolupament econòmic.
Mm-hmm.
I, bueno, de fet n'hi ha dos, eh? De fet hi ha dues noves seccions. La primera és aquesta de desenvolupament econòmic i aquí pues, se'ns presenta un article que mira, curiosament, doncs, el mateix dia que es publicava sortia un article al Diari de Tarragona parlant-ne, no? És una secció, i ara entro en matèria, que el que pretén és doncs, posar sobre la taula estudis d'especialistes, en aquest cas el Carles Riba i l'Eduard Forró, especialistes en temes energètics, que presenten l'article Pol energètic a les comarques del sud. Un article on a partir de la constatació de la riquesa econòmica que han produït les nuclears al territori, doncs posa sobre la taula quin creuen que poden ser els models, no?, de desenvolupament econòmic de la Ribera. Un model que no passa pel no absolut a que la Ribera sigui una productora d'energia ni que sigui exclusivament productora d'energia nuclear. Parla de la transformació de les nuclears en una primera fase en centrals de gas natural,
mm-hmm.
I en una segona com a productores d'altres combustibles renovables, fet que és molt necessari, no?, en el context que ells expliquen de d'esgotament, no?, de les energies no renovables. Per tant, un article molt interessant.
Parlem del futur de la comarca, eh?
Exacte.
És molt important el que estàs comentant, també.
Sí, sí, i a més enllaça molt amb una cosa que sempre diem, no?, que moltes vegades es pensen que nosaltres només parlem de coses que han passat, no?, però el que ha passat i el que hem sigut està molt relacionat amb el futur, no?
Sí,
I és important a vegades posar la vista a l'horitzó.
Totalment d'acord. Ens deies que aquesta era una de les novetats, l'apartat del desenvolupament econòmic, l'altra novetat?
L'altra novetat és la secció de gestió del patrimoni cultural,
mm-hmm.
Una secció doncs, on es pretén doncs, treure a la llum projectes modèlics, no?, de gestió del nostre patrimoni. Per exemple, en aquest cas, amb finalitats turístiques, no? És un article de la Sandra Rodà que porta per títol Estudi i diagnosi de la qualitat didàctica a l'exposició del Museu del Ferrocarril, i on a partir de determinar els valors dels elements museogràfics del museu i de comparar-los amb altres centres vinculats al Museu de la Ciència, com és el cas, doncs destaca o posa èmfasi en els elements que tenen més potència. Un article també molt interessant.
No ens podem oblidar dels clàssics de la història, no?
Sí.
Que hi és ben present també en aquesta part.
Sí, doncs pel que fa als articles d'història, el primer va a càrrec del Josep Munté, historiador del Priorat, porta per títol El pont de fusta i el refugi de Ginestar, 25-31 de juliol del 38, un article on a partir de l'explicació dels fets que passen al voltant d'un mitjà de pas entre aquestes dues poblacions durant la batalla de l'Ebre, doncs analitza quina repercussió va tenir aquest mitjà de pas durant l'ofensiva republicana i finalment en el meu cas, dona a conèixer un element que no sabia que existia, no? Que és un refugi que existeix a Ginestar, que molta gent, fins i tot de Ginestar, no saben que hi és, no? I el que fa, doncs, en aquesta part final, parla d'aquest refugi com un possible element a museïtzar i que a més està molt vinculat, no, amb l'episodi bèl·lic que explica l'article.
Ara que venim també del 80è aniversari,
sí,
de rabiosa actualitat.
Sí,
també.
I encara tenim cosetes d'aquestes, no, que
van sortint,
que les tenim al costat de casa i pràcticament no sabem ni qui són. Mm.
També parleu, en aquest cas, del ferrocarril, molt important per al desenvolupament econòmic i social també de la Ribera d'Ebre.
Exacte. Aquest també és un article, en aquest cas, que va a càrrec de l'Adrià Pàmies, que també va rebre una beca del CERE, un estudi on a partir de la constatació, no, de que l'arribada del ferrocarril a vegades no ha estat estudiada a través d'estudis rigorosos, no? Doncs el que pretén és això, explicar el context i analitzar des del màxim d'elements possibles l'arribada i l'impacte de la única línia de ferrocarril que creua la Ribera d'Ebre, la línia dels directes, un article que també val moltíssim la pena. I en aquesta mateixa secció d'història hi ha, per acabar, un darrer estudi del Francesc Xavier Vega, que potser té una orientació més assagística, que el que fa és explicar-nos quin és el lloc de Flix a les Terres de l'Ebre. Val? Un article que parteix de la constatació que potser en l'imaginari col·lectiu dels flixancos s'han sentit desvinculats de les Terres de l'Ebre històricament.
Sí, totalment cert.
Per la seva situació geogràfica, per la seva vinculació històrica a la ciutat de Barcelona, pel seu caràcter industrial en un entorn agrícola, però explica que el desencadenant, no, d'aquesta presa de consciència ebrenca del nord de la comarca ve donat especialment, doncs, per la lluita antitransvasament, no? Que ha fet prendre consciència a la gent, no? de tenir uns interessos comuns i de ser tots ebrencs.
Que actuals, aquests temes de la miscel·lània que ens està explicant el Gerard avui aquí a la ràdio. I ens queda un d'història natural, que també sempre hi és present, en aquest cas, de la a veure si ho dic bé, Gerard, ornitonímia.
Bueno, tu ho has dit bé, jo no sé si ho aconseguiré, perquè no és una paraula fàcil.
No.
Sí, aquest article també és molt interessant, és de l'Enric Ortega, que és biòleg, i porta per títol Ornitonímia dels moixons de Garcia i de la Ribera d'Ebre, de la riquesa de la llengua popular a la mitologia clàssica. El que fa, a partir de constatar, no, que el poble de Garcia i la comarca té una gran diversitat d'ecosistemes, molts vinculats al riu Ebre, en els quals trobem moltes espècies d'ocells, posa de relleu el gran i la diversitat d'aquest patrimoni lingüístic i, a més, doncs, ens explica a què responen els noms d'alguns d'aquests ocells, no? Noms que venen donats per l'hàbitat, pel cant, per la morfologia dels ocells, quan fem referència als noms populars, però que a la vegada tenen una única denominació científica, un article també molt interessant.
Que els observem des d'aquí, des de la ràdio.
Sí,
que
teniu unes vistes privilegiades.
Unes vistes privilegiades i que es veuen moltíssims d'aquests ocells que segur que recullen en l'article. No ens podem oblidar, Gerard, que en els últims anys, les últimes miscel·lànies, vau decidir també incorporar aquests dossiers de conclusions del cicle de conferències que organitzeu el CERE i l'Arxiu Comarcal cada any, i enguany incloieu els del 2017, que era el dels ibers i els romans a l'Ebre.
Exacte. Un dossier de 5 articles també molt interessants i que m'agrada destacar, no, el nivell d'aquests dossiers i el que suposen de contribució al coneixement pel que fa a una cultura que ens ha impactat tant, no, com són els ibers. Un dossier que s'obre amb un article del Jordi Diloli de la URB que, bueno, ens presenta els resultats de la recerca arqueològica a les Terres de l'Ebre en època protohistòrica, o sigui, en aquests 250 anys previs a que ja es pugui parlar de cultura ibèrica, i ens parla això, no?, de quines són les formes d'ocupació del territori, els models socials i polítics que conviuen en aquest territori i com es produeix aquesta transició, no, d'aquest món preíber a la cultura ibèrica pròpiament. Mm-hmm. Disculpa, digues.
No, digues, Gerard, ràpidament la resta d'articles sí. d'aquest cicle que jo crec sí. que és molt interessant i que va atraure moltíssimes persones fa ja 2 anys.
Sí, exacte.
Que va el temps volant.
Sí, sí, el següent és de... Bueno, està signat principalment pel Joan Santmartí i el David Asensio, però també hi escriuen tot el seu equip de col·laboradors, d'arqueòlegs que excaven al jaciment de Banyoles.
Mm-hmm.
No? La Universitat de Barcelona des del 88, de forma ininterrompuda, ha anat fent campanyes al jaciment del Castellet de Banyoles i aquí ens presenten un estat de la qüestió, no? Sobre quina és la gènesi del jaciment, les activitats econòmiques, la composició social i en definitiva, sobre el paper que juga aquest assentament
que és més important.
Exacte, sí. A nivell territorial. Mm-hmm. O sigui, un article també molt i molt interessant. El següent també ho és, evidentment. Parla del poblament ibèric a Flix, de la primera edat del ferro a la formació de la cultura ibèrica, a càrrec de la Carme Belart, el Jaume Noguera i el Pau Olmos. Un article que ens dona dades sobre el poblament a l'edat del ferro als tres principals jaciments ibèrics de Flix, Ceba, Castellons i Barranc de Mosselló, perdó, però que es centra sobretot en Cebes, que és el que està més excavat i ens permet doncs, conèixer el període de formació de la cultura ibèrica en aquest assentament.
Mm-hmm. I finalment ens en queden 2 més, no?
Sí.
El de l'hàbitat rural i sistemes agràrics i dinàmiques de la romanització, en aquest cas, no?
Sí.
Seria com una mica com van acabar avançant. També.
Sí, exacte. Aquest és un article que ens parla precisament d'això, no? De com s'acaba la cultura ibèrica i com s'organitza el poblament de la següent civilització que va estar per aquí. Els romans ens parlen de les tipologies i distribució del seu hàbitat, de com ocupen el territori i de quin sistema agrari implanten al curs final de l'Ebre. Aquest seria el penúltim article.
I l'últim sobre el pas de les tropes d'Aníbal Barca, no? que es diu que va passar per la Ribera d'Ebre,
sí.
Això és molt important.
Sí, fins fa poc, diguem-ne, això es deia, però el fet que ressaltaria d'aquest article és que ho documenta, no?
Uh-huh.
És un article del Jaume Noguera i el seu equip de treball, que és el resultat d'un projecte que pretén això, no? Localitzar la trajectòria o el pas de l'exèrcit cartaginès per l'Ebre i l'interior de Catalunya durant la Segona Guerra Púnica i el que fa a partir de diverses cates, no?, on es localitzen materials de campaments romans, no?, on es presenta armament i monedes, doncs traçar una mica la línia del seu pas per la comarca i, de fet, ho documenta a la partida de les Xalelles d'Escó, està al voltant de la zona on hi ha actualment
sí?
la nuclear i documenta el pas del mític Aníbal per la Ribera d'Ebre.
Tot un personatge
sí.
de la història. Això seria pel que fan aquest dossier i ja acabem ràpidament, Gerard, amb l'apartat de recerca jove que inclou aquests treballs de recerca que premia el Centre d'Estudis. També.
Exacte. Com molt bé has dit, són un petit extracte, no són articles aprofundits, però sí que volem, no, que els tres finalistes facin un petit esbós de què ha sigut el seu treball. El primer, de l'Ariadna Julián, de Flix, que ens parla de l'herència mediambiental de Flix, on explica les conseqüències ambientals a Flix del desenvolupament lligat a la fàbrica i ens explica alternatives de desenvolupament. El següent article, del Joan Ventura Casanova, de Mora, de l'Institut de Mora, que porta per títol La gent de la Riuada, un article on, prenent com a referència l'obra mítica de l'Extrem i Fa, no, que va parlar de la gent del Llamp, doncs el Joan es va atrevir a fer, bueno, a contextualitzar el diari i a fer unes petites biografies de molts dels col·laboradors que va tenir.
I que els coneixen bé també, eh?
Sí,
de l'actualitat.
Sí. I el darrer article va a càrrec del Roc Aragonès, que també de Tivissa i estudiant de l'Institut de Móra d'Ebre, que porta per títol l'estudi de l'aiguat, poema de Josep Callau i Nogués, un article on a partir de fer una petita biografia d'aquest poeta de Tivissa, a dia d'avui molt desconegut, i deixa'm fer un incís, espero que més conegut, perquè el seu fons està a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, està inventariat i d'aquí poc serà consultable totalment a través d'internet. Doncs a partir de la biografia d'aquest autor analitza un poema que va publicar en l'únic llibre que va publicar Callau i Nogués, a Malboret, de l'any 71, i és això, no? Una petita biografia i l'anàlisi d'un dels poemes més llargs que va fer, que es diu L'aiguat, i parla de l'aiguat de 1971 a Tivissa.
Doncs tot això, que no és poc, sí. Déu-n'hi-do, quin treball més interessant, és el que trobareu en aquest número 28 de la miscel·lània del Cere, dedicada a García i a molts altres aspectes de casa nostra. Gerard Mercader, on la podrem trobar, aquesta miscel·lània?
D'entrada, sempre m'agrada dir que els que la rebran en primícia són
els socis del Cere, no?
Val? I que si algú la troba molt interessant, la millor via és ser soci del Cere. Un cop fet això, doncs, evidentment, la podrà adquirir la seu del Cere. Tan aviat com puguem, la començarem a fer córrer per les principals llibreries del territori. I també, doncs, segur que ens trobarem amb les presentacions on habitualment la donem a conèixer, la mostra de llibres de Flix, esperem que la Fira del Llibre Brenc, segurament també estarem a la mostra Finestres al Territori, a Tarragona, bueno, a tots els llocs on ens cridem per presentar-la i per parlar-ne.
Doncs Gerard Mercader, cap de Publicacions del Cere, gràcies per haver vingut a la crida de la ràdio, en aquest cas per presentar-la també als nostres oients, com és de costum, hi ha una tradició, i molt bona feina, endavant a seguir amb aquesta labor de difondre el nostre patrimoni.
Molt bé, gràcies.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.